La caravana, amb Joan Trias.
Va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Arrenquem aquesta segona hora de la caravana i ho fem amb la companyia de l'actor Octavi Pujades, Núria.
Gairebé tothom, m'atreviria a dir tothom, el coneix per la seva trajectòria com a actor. De fet, l'hem vist actuar en diferents sèries, algunes tan mítiques com El salir de classe, Un paso adelante o La que se avecina, i també a la gran pantalla en pel·lícules com Lisístrata o Sexy Killer, Moriràs por ella. I ara, lluny del que ens esperàvem, ens ha sorprès a tots i a totes amb la publicació del seu primer llibre No viene a cuento, un llibre de contes clàssics adaptats a la seva manera que volen transmetre un missatge molt clar. No hi ha excuses per viure sense humor.
Octavi Pujades, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side.
Octavi Pujades, que ens presenta aquest llibre No viene a cuento, no hay excusa para vivir sin humor. No hi ha excusa per viure sense humor, Octavi?
Jo crec que no n'hi ha, no n'hi ha. De vegades poden no haver-hi ganes, però les excuses no serveixen. És l'única manera de sobreviure en determinades circumstàncies.
Ara ho dèiem, que el nom d'Octavi Pujades ràpidament s'associa al món de la interpretació. No obstant això, ara ens ha sorprès a tots i a totes amb aquest llibre No viene a cuento, un llibre que està a les llibreries des del 21 de setembre i que es deixa un missatge molt clar amb aquest no hi ha excuses per viure sin humor, eh? Ara parlem sobre el llibre, Octavi, però abans sí que m'agradaria saber en quin moment Octavi Pujades diu he de fer un llibre, i he de fer un llibre amb humor.
Doncs, a veure, a mi sempre m'ha agradat molt escriure i he escrit diverses coses durant la meva vida des de nen ja, perquè escrivia les funcions de teatre de l'escola i totes aquestes coses. Però el llibre... Ja quan vaig començar amb les parrafades que em foto a xarxes socials, hi havia gent, has d'escriure un llibre? I dic, home, sí, estaria molt bé, haig de tenir vida també, i fa falta temps per escriure un llibre i no el tinc. I llavors la diguem-ne, motivació va venir en forma de proposta de l'editorial Planeta per escriure un llibre, amb la qual cosa m'ho van posar bastant, almenys a l'arrencar, no? M'ho van posar bastant fàcil. I llavors va ser una lluita, no?, per trobar el to, per trobar el que volia dir, sobretot el format en el que podia explicar les coses. Un cop vaig trobar això dels contes, ja va ser no bufar i fer ampolles, però sí que es va simplificar tot molt.
Arrel de què? Dius, escriuré contes, però és que a sobre els modernitzaré i ficaré humor?
Doncs arrel de que, clar, Planeta volia que parlés del que, diguem-ne, m'havia donat tant creixement a xarxes, no?, de la família, de les relacions amb, doncs, com cuides una persona gran, amb els teus fills adolescents, amb intentar combinar això amb feina, amb parella, i ho vaig intentar primer d'una forma més naturalista, no?, més relatant el que m'havia passat, però s'acabava convertint en una recopilació d'anècdotes que ni venien d'enlloc ni anaven enlloc, tampoc. Llavors vaig intentar altres... Els hi vaig dir, mira, em passaré la ficció, jo ficaré el que vosaltres voleu, però ho faré d'una manera, amb una estructura de plantejament, nus i desenllaç, que és com a mi m'agrada escriure. O sigui, necessito saber que vaig a algun lloc per tenir la motivació i l'empenta per escriure. Vaig començar algunes coses i un dia ja, doncs, en una reunió amb la meva correctora, ja quasi, perquè no em quedava més remei, vaig dir, hòstia, què penso, què li dic, què dic, que els contes, jo crec que contes pot estar bé, primer perquè també és una estructura autoconclusiva, no?, que puc explicar moltes històries, jo tinc moltes idees, però clar, no havia escrit mai cap llibre, llavors jo no em puc fotre amb un Ulisses, o sí, però em sortirà un tostón o un xurro. Llavors, dic, anem a començar amb petites històries, amb una estructura, diguem-ne, més que ja veus on arriba tot des d'una miqueta més aviat, i provem aviam què tal. I llavors els contes, en principi, havien de ser contes de tota mena, perquè a més jo sóc devorador de ciència-ficció, i en tenia alguns pensats, però quan vaig començar simplement a fer un llistat dels contes clàssics, ja vaig veure que allà, com a mínim, de personatges n'hi havia per explicar el que volguessis.
Ara em deies... que has agafat molta notorietat a través de les xarxes socials, una notorietat que a Octavi Pujades, val dir-ho, no li feia falta, vull dir, l'hem vist a sèries, l'hem vist al cinema, l'hem vist al teatre, però sí que és veritat que s'ha fet molt influencer, instagramer, com ho diem, això?
Jo què sé. A veure, suposo que valen les dues, no? Influencer és qui té certa rellevància a xarxes. No sé si influeixo algú. Espero que no, quina responsabilitat. I Instagramer, pues, perquè bàsicament ho faig per Instagram, perquè, com deia abans, no em dona la vida pràcticament per fer la meitat de les coses que haig d'acabar fent al dia. Amb la qual cosa no seré d'altres xarxes perquè no tinc temps.
Va ser sobretot, però, durant la pandèmia, que ho vas fer?
No, jo portava ja anys, sí? I sí, ja, i tenia, no sé si eren 100.000 seguidors o 100 i pico mil seguidors, 120.000 crec que era. Però sí que era una cosa com més sostinguda amb el temps. O sigui, la gent que m'havia anat coneixent o seguint pues, per aquesta feina, per altra feina, pues, mira, alguns començaven a seguir, es quedaven, altres marxaven, lo típic, no? Pues una cosa sostinguda. Però sí que és cert que durant el confinament la gent s'avorria molt. Jo m'avorria molt, estava amb el meu pare, i de sobte, doncs mira, una de les... Això que diuen, no?, que qui s'avorreix el gat pentina. Això m'ho deia mon pare. Doncs jo volia seguir tenint una certa regularitat en xarxes, perquè crec que és important a la gent que ens dediquem a això. I vaig començar a explicar el meu dia a dia amb mon pare, amb humor, inventant-me coses, perquè a més m'agraden molt les disfresses. Tinc moltes disfresses a casa. I a la gent li va agradar, i a mon pare també, ells ho passaven molt bé. Va ser també més un punt de connexió en els seus últims anys de vida que possiblement no havíem tingut en altres moments, i al final, doncs mira, ens va valer per moltes coses.
També sorgeix d'aquí aquest llibre de cuidar ton pare durant tants anys?
Sorgeix, sí, clar, o sigui, quan comences a escriure, i sobretot quan comences a escriure, diuen que has d'escriure una mica del que saps, no? I també està clar que és que l'editorial em va dir que escrivís... Que, o sigui, que, a veure, podia tenir molta llibertat, no? Però sí que és veritat que esperaven vendre un llibre a un públic, i clar, el públic era el que m'havia seguit i el que havia crescut fent això, amb la qual cosa, doncs, era bastant clar que hi havia un mandat moral mínim per diguem-ne, seguir aquesta línia.
T'ho pregunto diferent, eh? Perquè la portada és molt xula. La portada, sí. Veiem una fotografia del cap de l'Octavi, no?
Sí.
I com dibuixat a mà, diríem, vas disfressat, com deies que t'agrada, sí. Disfressar-te amb una armadura.
D'això no en tinc encara, d'armadura. Ja en pillaré una.
I al teu costat hi surt en un tron, sentat, amb una corona, també la fotografia del teu pare, suposo que amb un clau homenatge, no?
Sí.
En el teu cas, l'humor també és genètic?
Jo crec que sí. Sí, i tant si ho és. I tant si ho és. La mala lluna també, eh? El meu pare tenia molt mal caràcter. Molt mal caràcter. Però jo crec que tots els Pujades tenim un rampell de caràcter molt fort. Però, hosti, jo dels que conec, em sembla que jo et veig ser el més soso de tots. El meu pare tenia moltíssima gràcia explicant històries, explicant acudits, tenia molt de carisma, o sigui, ell es posava a parlar i de seguida et fixaves en ell, cridava l'atenció. La meva tieta també, que és la germana gran de mon pare, que encara és viva, que té 95 anys, i la tieta té el cap despertíssim i encara té un humor i una rapidesa allò esmolats com una navalla d'afaitar. I la meva cosina també, Mercè, que té ara 82 anys, fa ara, i també, o sigui, sempre és l'ànima de la festa, o sigui que els Pujades tenen molt de sentit de l'humor.
D'on surt una idea de fer una portada com aquesta? És molt xula, eh? Qui no l'hagi vist, sisplau, que es compri el llibre i vegi la portada, perquè val molt la pena.
Doncs surt de mi, sí, surt, eh? De mi, sí, o sigui, clar, en aquestes coses, suposo que quan escrius un llibre... Quan et proposen escriure un llibre, tens més llibertat creativa que no pas en altres coses. Jo sempre he dibuixat... O sigui, la portada no l'he feta jo, l'ha fet un il·lustrador, que no sé qui és i m'agrada molt el que ha fet, de veritat. I hi havia una altra proposta de portada, sí que també tenia uns tocs medievals i tal, perquè evidentment el to del llibre explica contes, i el fil conductor és la història d'un cavaller i un rei en l'època medieval, tot i que té els seus anacronismes. Però hi havia una portada, doncs, com més convencional, no? Tirant d'una de les fotos que jo havia publicat a xarxes i tal. I jo els vaig dir, escolta, mira, la portada ha de ser així, es pot canviar? Em dius, va, què proposes? I els hi vaig fer un esbós que és molt semblant al que al final ha acabat sent la portada. O sigui que, clar, també és cert això, o sigui, és una mica... Soc una mica maestrillo de tot... No, aprendiz de tot i maestro de nada. O sigui, que sí, que he dibuixat i llavors, pues, bueno, puc fer coses mitjan... Almenys la idea la tenia clara.
Octavi Pujades, que defineix el seu llibre, aquest No vine a cuento, com un llibre de contes clàssics, escrits a la seva manera, amb moltes coses que han passat de veritat, d'altres que potser no, i d'altres que t'hagués agradat que sí.
Sí.
Com d'important és que un llibre hi hagi tant ficció com realitat?
Si et dic la veritat, a mi m'és completament igual. M'és indiferent totalment. Jo quan... Home, si em compro una biografia sí que espero que hi hagi molta realitat, no? Sí, clar. O si em compro un llibre d'història. Però després, en qualsevol història que m'expliquin, en un llibre, en una pel·lícula, en una sèrie, a mi el que m'importa és que la història m'enganxi i que em capti, i si es prenen llicències o si hi ha barreges de veritat o de ficció, em sembla meravellós, em sembla que realment, a més, és un codi que en el que entres quan et compres un llibre, no? O sigui, has de deixar que l'autor faci exactament el que li dongui la real gana, i a partir d'allà, doncs, tu ho llegeixes, i si no t'agrada el deixes i no li compres més llibres. Però si t'agrada, és meravellós.
Dèiem que és un llibre de contes vestits amb molt d'humor. Has fet una mica un viatge al passat per fer aquest llibre? És a dir, t'has tornat una mica nen?
No, perquè no crec que hagi superat mai l'etapa.
Que són dos.
Exacte, sí. O sigui que... No, de fet... Sí, bueno, clar, tinc fills adolescents, he estat cuidant el meu pare i tal, però jo sempre he sigut molt infantil en el que crec que és el bon sentit de la paraula. O sigui, m'encanten els coses que s'associen a la infància, però sobretot que poden ser més o menys, no? Com això que et deia de les disfresses, els còmics... Però sobretot és que crec que m'il·lusiono molt i segueixo mantenint moltíssima curiositat per coses noves i per saber. O sigui, intento... No és que ho intenti, és que em surt així. O sigui, encara miro la vida i el que passa al meu voltant amb ulls de nen. I la veritat és que sóc feliç així. O sigui, que si haig de canviar, espero no fer-ho.
T'ho preguntava a l'inici diferent, eh? Però precisament per això, perquè veus la vida amb ulls de nen, no hi ha excusa per viure sense humor? Vull dir, ho uses una mica com de lema de vida?
Sí. Sí, és això i més coses, eh? Més... durant aquests anys, sobretot, això, cuidant el meu pare i tal, han sigut 8 anys, i he hagut de tirar molt d'humor. Molt d'humor perquè realment la meva vida es va convertir en una tragicomèdia, no? Fins llavors les coses, doncs, bueno, m'havien anat prou bé i tal... Tinc forats al jersei. M'acaba de veure. No, és que ara tinc la presentació. M'hauré de passar pel Zara o jo què sé, a comprar-me el jersei. Perquè
no amagues la màniga, no passa res. Ningú es fixarà precisament sí. En les mànigues, Octavi, ho saps. Escolta'm una cosa. Precisament, ara parlant d'humor, i em comentaves... Sí. Jo he quedat durant molts anys a mon pare. No tinc per què dir-ho, però em ve molt de gust. Com que a mi també m'ha passat una mica, a l'humor... surt precisament en els moments més durs?
Sí. Jo surt amb una mica de delay, diria jo, perquè és cert que, a més, en el teu cas no ho sé, però en el meu cas, com he dit, mon pare tenia molt de caràcter i jo no em quedo enrere. Llavors sí que de vegades hi havia rampells d'ira, d'enfado, de frustració, d'angoixa, però al final crec que l'humor és una forma de gestionar tot, no? Però en primer lloc les teves emocions i la teva reacció a com passen les coses. Llavors et permet relativitzar-ho tot una mica, et permet disfrutar de la vida i de coses que en principi sembla que no són gracioses, doncs al final hi acabes trobant una volta i en moments, sobretot en els moments complicats, l'humor és ja no només necessari, sinó imprescindible per sobreviure. Respecte al que em deies abans, que m'he despistat, que no només és que el viure amb humor sigui un leitmotiv en la meva existència, sinó una mica més enllà, no? Ser escèptic. Crec que mirar-s'ho tot amb això, amb molta curiositat, però no donar moltes coses per establertes, o com a mínim qüestionar-les, saps? De tant en tant, crec que això és molt sa i molt necessari, i si ho féssim tots, millor ens anirien les coses.
No viene a cuento, hi trobem un total de 12 capítols, entre ells hi trobem títols com El hombre del castillo, De ratones y hombres o Segunda estrella a la derecha. A mi m'ha creat molt l'atenció aquest, de Segunda estrella a la derecha, on relates una mica la història de Peter Pan a la teva manera.
A la meva manera, sí.
I no, és que no vull explicar cap dels contes perquè valen molt la pena.
Gràcies,
perquè seria fer spoiler. I val molt la pena llegir-los i saber de què us parlem quan us diem que són contes molt diferents. Però em deies, jo tinc molt de nen, m'agrada molt l'humor, el meu leitmotiv és una mica aquest també, el no hi ha excusa per vivir-se en humor. Tens molt de Peter Pan?
Crec que no. O sigui, Peter Pan depèn. O sigui, sí, m'agrada.
O sigui, és el teu personatge de tots els contes que has escrit? És el personatge preferit?
No tinc personatges preferits. Jo et diria potser que com a... A mi m'agrada molt El llop de caputxeta, no? Que és el que és el segon conte, per diversos motius, perquè és un el primer conte de tots és diguem-ne, una introducció, pràcticament. És un plantejament on apareixen els dos primers personatges, però és un conte que és només com un pròleg. O sigui, i el primer conte, diguem-ne, amb estructura tancada, és el de En companyia de lobos, que és el de la caputxeta. I m'identifico molt amb el punt en el que està el llop, saps? O sigui, ja, jo més o menys faig el que puc per mantenir-me bé, però m'apropo als 50... Tinc la sensació de que els meus millors, no millors, els anys en els que era com aquesta mena de pulsió per millorar, per aconseguir coses, ja han passat, i hi ha coses que ja no tornaran i que ja van de davallada, no? I en les noves generacions que ja venen allò adelantant per la dreta a tota velocitat. I m'identifico molt en aquest moment amb aquest llop, amb aquest llop ja venido a menos. Però el de Segunda Estrella a la Derecha sí que és veritat que és també molt jo. O sigui, és una situació... O sigui, no és una situació... O sigui, ja m'agradaria a mi ser Peter Pan, però sí que és cert que parteix aquest conte d'una sensació que jo vaig viure durant molt de temps, que jo crec que ens passa a molts, doncs, que ens separem, que ens divorciem, i de sobte la teva vida se'n va fer punyetes i dius, hòstia, és que no sé ni si puc complir els mínims requisits bàsics per ser pare, saps?
Parlàvem de la teva infantesa, parlàvem de que has fet pública una mica la teva vida familiar, no? Fins on tu has volgut, evidentment.
Sí.
A casa teva era obligatòria quan eres petit la lectura abans d'anar a dormir o no? Allò que es feia molt,
sí.
Que deia molt...
Sí, bueno, era obligatòria o no? Era requisit meu imprescindible.
Val.
Sí. Jo no recordo que em llegissin mai contes clàssics ni res d'això. Jo era molt de còmics. Jo soc molt de còmics i em llegien els Mortadelo i Filemón, aquests típics de la col·lecció Olé. Em llegien sempre, a més, jo recordo, m'ho llegia a mon pare, que mon pare era, bueno, ell treballava fins que es va jubilar i tal, i llavors qui va deixar, a més, de treballar per cuidar-me era la meva mare, i jo tenia una relació molt, molt, molt ferma i molt estreta amb ma mare. I mon pare, doncs, bueno, era un pare que treballava i que el veia menys, i s'ocupava bastant menys de les coses de casa, entre elles de mi, però sí que és cert que això sí que ho feia sempre ell, i és d'agrair, que és que abans d'anar a dormir cada dia em llegia un parell de pàgines de Mortadelo, i si li plorava i li venia de gust i m'havia portat bé o havia fet alguna cosa especial, me'n llegia quatre. I tot el meu desig era aprendre a llegir ràpid per poder ser jo i devorar-los de principi a final, com més aviat millor. I crec que sí, crec que va ser... 3 anys i alguna cosa que ja vaig començar a llegir, i a partir d'allà ja em fotia unos panzones de l'air que t'hi cagues.
Això ho has passat als fills o no?
Ho he passat als fills. La meva filla era molt lectora, el meu fill no ho ha sigut tant, ha sigut com més físic, més de fer esport, més de fer coses a l'exterior. També és cert que ens hem trobat amb un escull insalvable, que són els telèfons mòbils i les pantalles, i llavors, doncs... allò ha sigut una frenada gairebé en sec que llegeixin, i és una cosa que em sap bastant de greu. Ara mateix, per exemple, jo crec que ho han de començar a recuperar, però, per exemple, el meu fill, que ha sigut sempre almenys lector, de sobte me'l trobo a casa, hosti, veiem pel·lis, pues ara es fot un empatxo de pel·lis de l'Scorsese i tal, i dic, hòstia, pues... A veure, que està molt bé llegir, però dic, una bona història és una bona història, i ben explicada, i és una altra forma d'art i de cultura, i em sembla perfecte que faci això.
També a les xarxes socials, una bona història és una bona història?
Sí, i tant. A tot arreu. El format no importa. Jo crec que una bona història transcendeix el format.
Ara t'ho deia, que s'ha publicat una mica la teva vida familiar a través de les xarxes socials. A dia d'avui sumes 328.000 seguidors a Instagram, que es diu Aviat. Quant de mal i quant de bé hi ha a les xarxes socials, o en usar les xarxes socials?
Crec que són una miqueta un termòmetre de qui som i on estem, no? Són una eina. Són una eina que té un potencial tremendo, o sigui, a la vista està. Potencial per bé i per mal. Es pot transmetre molta informació, i molta informació equivocada. Enganxen molt, també estan dissenyades per enganxar. Hi ha gent que està fent molts calés amb les xarxes socials, sobretot els qui les maneguen, no? Però les xarxes socials no són el dimoni. Al final, el bo i el dolent som les persones que les fem servir. Fan falta, crec que, unes regulacions, però tenen un potencial tremendo per transmetre coses bones. El que passa és que potser els que no som bons som nosaltres.
Si anem al perfil de l'Octavi a Instagram, el que veurem és que hi posa escrit «Tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento».
Sí.
Com es fa això?
Bueno, vivint fins al dia que s'acabi.
És un carpe diem?
És més que un carpe diem, no sé, és... Em fa molta gràcia perquè aquesta frase porta bastants anys al meu Instagram i és una mica inspirada en... Ja t'he dit que jo sóc molt de còmics i, i un dels còmics que atresoro a casa les primeres edicions i tal, quan encara no tenia ni sèrie regular pròpia, era Sandman, que ara mateix han fet l'adaptació a Netflix, que està molt bé, i si no l'heu vist o teniu l'oportunitat de veure, el capítol 6 és un capítol com a autoconclusiu que a mi em va encantar. I, de fet, aquesta frase ve d'allà, que és un personatge en una taverna anglesa al segle XVI que diu, és que vosaltres us moriu perquè sabeu que us heu de morir, perquè penseu que us heu de morir, però jo tinc massa coses per viure i per veure i no em penso morir. I llavors fa un pacte amb Sandman i amb la mort i cada 100 anys es troben allà. I el tio no es mora. No es mora perquè no es vol morir. I m'encanta aquesta actitud vital, perquè m'encantaria no morir-me mai per seguir veient les coses que passen al meu voltant.
Ens queda molt poc temps, però jo no vull deixar de preguntar-li a l'Octavi Pujades una mica per la seva trajectòria. Et llicencies en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona. I sí. Després de fer de Mir, dius, escolta, el meu és la tele, el cine, el teatre, i ara escrius un llibre. Com passes d'estudiar Medicina a escriure un llibre passant per als espectacles?
Doncs mira, per casualitat. Sí, passant pel... Joder, és un impàs de 23...
De 23 ho he fet molt ràpid,
anys,
ho he fet molt ràpid.
Sí, te'ls has fotut, ha sigut allò...
T'ha fet verd.
Ha sigut un timelapse d'aquests, de tota merda. No, sí, jo vaig estudiar Medicina perquè a casa eren... A casa feia molta gràcia que el nen volgués ser metge, perquè no hi ha cap metge i és una professió de prestigi, de postín. Jo vaig dir des de petit, perquè sí que és veritat, m'interessava molt saber com funciona el cos i com s'espatlla. I per inèrcia vaig anar tirant, treia bones notes, vaig entrar a Medicina, ho vaig fer, seguia estudiant, treia bones notes, i quan vaig acabar la carrera i estava preparant el MIR, doncs vaig començar a fer feines de fotografia, de publicitat, fins que una productora que m'havia passat càstings a Publi els encaixava per un personatge a una sèrie, que era la Happy House, i em van agafar. Vaig posposar un any la incorporació a la residència de psiquiatria per fer aquesta primera sèrie, i després ja un cop vaig tastar aquest verí, no? Aquesta...
Verí, eh?
Em van posar aquesta mel als llavis, sí, entre les dues coses. Ja va ser quan vaig dir, mira, tenia 25 anys, era molt inconscient, i vaig dir, ja, puc tornar a fer el MIR en un altre moment. Ara, evidentment, no em veuria en cor de tornar-lo a fer, però, per sort, m'he passat doncs 23 anys treballant d'això, i ja et dic, doncs, bueno, una cosa ha portat a l'altra, perquè realment el d'escriure el llibre crec que està prou relacionat amb ser actor, en el tema de que estàs ficat en el procés d'explicar històries, però hi ha hagut aquest pas intermig a xarxes socials, sobretot, perquè ser actor és molt xulo i és molt bonic, però al final la teva creativitat està molt, diguem-ne, retallada per molts llocs, perquè al capdavall estàs dient el text d'una altra persona, dirigit per una altra persona, has de respectar una sèrie de marques i una sèrie de límits que diguem-ne, no et permeten ser tan creatiu com és fins i tot la tonteria de posar un post d'Instagram. Quan tu poses un post d'Instagram o fas una foto, fas el que et dona la santíssima gana i ets allò amo i senyor del que estàs posant, i això, hòstia, dona molta sensació de poder i molta satisfacció.
De seguida tornem al llibre. Abans em deia, t'has saltat molts anys pel mig. Aviam, El salir de classe, Un paso adelante, Cuenta atrás, Hay alguien ahí, La que se avecina. En algun moment, Octavi, has dit, està molt bé tot això, m'agrada molt el que faig, però hòstia, és que no puc sortir de casa, per exemple.
Hi ha hagut èpoques, sí, hi ha hagut èpoques. Hi ha hagut...
Jo soc època al salir de classe, i allò va ser un boom.
Sí, en l'època del salir de classe, sí. Jo estava vivint a Madrid de dilluns a divendres, després el cap de setmana tornava aquí a casa, però sí, era un moment en el que dius, hosti, per exemple, a quarts de dues del migdia ni se t'acudeixi sortir al carrer, perquè és l'hora que sortien als instituts, que plegaven als instituts, llavors no sorties. També tenia 27 anys en aquell moment i és cert que l'ego aquesta cosa l'alimentava molt, no? Llavors dius, hosti, sortir de nit o anar a prendre alguna cosa i que et miressin, que et demanessin autògrafs, perquè encara no hi havia mòbils amb càmera en aquell moment. Sí que, diguem-ne, et satisfeia. Ara mateix fa la fama o la fama... El reconeixement és molt d'agrair, però que t'agobien... agobia. Per sort, ara mateix no és així. Jo porto uns anys que estic fent molt més teatre, no perquè vulgui, sinó perquè és el que m'està sortint, però sí que és veritat que el disfruto molt. I bueno, la fama està bé a dosis petites i, sobretot, si ve per una feina que has fet. O sigui, d'una altra manera, és una mena de focs artificials buits que al final no senten bé a ningú.
Jo crec que hi ha moltes formes d'agobio. Deixa'm explicar una interioritat de l'equip. Tenim una conya, els oients ja ho saben, que tot l'equip em solen posar boomer. Ara, quan et deia quan et deia allò de jo soc de l'època del Cirer de classe, mira el que m'han posat, veus? Boomer. Tot i tenir xarxes socials...
És mala gent aquí al costat,
sí,
eh?
Sí,
has de canviar d'equip.
Tot i tenir xarxes socials, t'has sentit o et sents una mica boomer o no? O passes d'aquestes etiquetes?
No, m'he sentit boomer i em rellisca completament.
Que bé, com t'ho fas?
Doncs perquè... Hòstia, sobretot després, mira, tinc 48 anys. M'he passat els últims 8 cuidant del meu pare. I ara mateix valoro moltíssimes coses que ja valorava abans, que ja havia valorat en 20 anys. Altres les valoro molt més i altres que han perdut completament tota la importància, com el que pensin els altres de mi. El que pensin els altres de mi. I després, quan veig que gent de totes les edats, però tenen molts pardalets al cap, o els hi preocupen coses que amb els anys jo m'he anat donant compte que no tenien cap mena de sentit ni cap mena d'importància, llavors el que sento és una mica de empatia i llàstima per dir, hòstia, quan tinguis l'edat per veure que tot això no importa una bleda, pues hauran passat els anys. O sigui, si ho poguessis veure ara, disfrutaries molt més de totes les coses. O sigui, més ben igual el que pensin de mi les altres persones.
Parlàvem del llibre No viene a cuento, que ha vingut a presentar-nos avui a l'Octavi Pujades, No hay excusa para vivir sin humor, i em parlaves del llibre molt content del que has fet, molt content del procés que has fet per escriure el llibre, no?
Sí.
No viene a cuento 2, què?
Hosti.
T'ha picat el cuquet d'escriure ara o no?
Saps què passa? Bueno, crec que ho he dit, no? O sigui, jo fins aquí no tinc allò... la data límit allò a punt de caure'm al cap, no produeixo. Llavors, sí, m'agradaria. Ara mateix tinc molt de merder amb la promoció del llibre, torno amb el guardaespaldes. Estic una mica... diguem-ne, el dol per la mort del meu pare ha passat, però sí que hi ha un procés més gran, que és de reubicació en la vida, reubicació, i després de 8 anys d'estar molt dedicat a altres coses, ara mateix és dedicar-me a mi i tornar a construir-me una vida amb qui estarà amb mi, que és la meva parella i els meus fills, que també van volant, però ara mateix els puc dedicar el temps que abans no els podia haver dedicat. Llavors, em trobo sense temps, amb ganes, sí, però ara mateix les prioritats són unes altres. Però sí que és cert que m'agradaria... Segurament no serà un No viene a cuento 2, eh? Serà una cosa completament diferent, o no, vés a saber. Perquè per escriure, de vegades, el que necessites és que una idea t'estimuli i a partir d'allà, pum, tires.
Em parlaves del guardaespaldes, que va ser a Barcelona, entre d'altres llocs. Torna el 17 de novembre.
Exacte.
A València.
T'has ben informat. Sí.
Va a Gran Canària, a les Palmes de Gran Canària.
A Gran Canària, sí, anem a Tenerife també abans de Gran Canària, anem a... Hòstia, ara mateix no t'ho sabria dir, però sí, en principi seguim amb la gira fins al mar.
Estirem cap a casa. Torna a Barcelona?
Ho dubto perquè, aviam, vam estar el novembre de l'any passat.
No està
i
molt.
Vam estar 9 setmanetes. No està malament. No està malament.
Què ha estat per tu fer un musical tan bèstia com el Guardaespaldes? Clar, que ve del cinema, és un hito, no? És un clàssic.
A veure, ha sigut per mi moltíssimes coses. Primer és una feina que em dona un sou, que això és meravellós. Després m'ha permès també saciar una miqueta una curiositat, que era viure el món dels musicals des de dins, sense haver de fer el ridícul, perquè jo no desafino, però jo no sóc cantant. I llavors m'ha vingut el paper perfecte, perquè el guardaespaldes és un tio dur i els tios durs ni canten ni ballen. Llavors jo he fet... Clar, jo faig un paper... A veure, jo tinc una coreografia tremenda entre caixes, perquè al ser adaptació d'una pel·lícula crec que ja tinc canvis de vestuari a pràcticament totes les escenes. Llavors el que jo suo entre caixes no ho suen els ballarins, pràcticament. però m'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé. A més, els musicals, com que són muntatges molt grossos, van un mínim d'una setmana a cada lloc, et permet conèixer el lloc, et permet disfrutar, relaxar-te, donar voltes, i és molt xulo, jo encantat. Però és que el teatre és molt bonic.
Torna al guardaespaldes, per cert, el teatre és molt bonic, més sense màscares, no?
Sí. Al final, quan comença l'acció en un escenari, penses ben poc amb el públic. I penses molt poc, estàs en connexió amb els teus companys a escena, però sí que és cert que hi ha determinats moments, o si és una comèdia, o que sempre hi ha més interacció amb el públic, no? I copses més el seu estat anímic. Hòstia, les mascaretes era complicat, eh? Perquè llegir els ulls, almenys és un escenari amb la platea a les fosques, és complicat i és molt més fred. I no només és això, sinó que quan el públic anava amb mascareta, l'equip tècnic i nosaltres també havíem d'anar amb mascareta, almenys entre caixes i tal, i era un rotllo.
Dèiem, torna el guardaespaldes, ho fa per aquesta gira per arreu d'Espanya. No viene a cuento, no hay excusas para vivir sin humor, que és aquest llibre. Projectes?
De moment estic amb el... Ara he acabat de fer un microteatre a Madrid i ara amb el guardaespaldes, perquè sí que és cert que no... És un format molt xulo, però és un format, el musical de gira, que no et permet compaginar-ho amb res més. Perquè, clar, jo si és teatre convencional que fas gira de caps de setmana, entre setmana pots rodar, allà on siguis. Però en aquest cas no, perquè estem tota la setmana fora. Llavors, clar, trobar una altra feina que em permeti estar una setmana a Saragossa, una altra a Valladolid, una altra tal, és difícil. De moment, fins al març, aquí, i molt content.
El que avui sí venia a cuento era parlar amb ell, Octavi Pujadas. No viene a cuento, ni excusa para vivir sin humor, de Libros Cúpula. Octavi Pujadas, un plaer.
El plaer és meu.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your seat, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before... Radio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst era Val d'Aran, 106.0. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Pràcticament 4 minuts i ja arribem a 4:45 de la tarda i sí, és dijous i només vol dir una cosa, que volem ser més educats i que volem aprendre quelcom nou abans d'anar a dormir. I què aprendrem avui, Nina?
Doncs, Joan, avui entrem de ple al món... mare meva, al món de l'educació en el lleure, que és un món meravellós i fantàstic en el qual jo hi vaig estar 4 anys. Una altra manera d'educar que molts monitors i monitores fan que sigui clau en el creixement dels infants. Avui contem amb el moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés, el MESEC, un moviment que, com diuen ells mateixos, és un moviment d'equips i persones. Amb un bagatge de més de 60 anys d'experiència, agrupa més de 200 centres d'esplais federats distribuïts en les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona, les Illes de Mallorca i Menorca, i també el Principat d'Andorra. Els centres d'esplai del MESEC acullen uns 25.000 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària d'uns 4.500 monitors i monitores.
Gràcies, Nina, i per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a la presidenta del moviment, Anna Grau. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per qui caigui ara de la figuera, Anna, què és el MESEC i a què es dedica?
Doncs el MESEC, bàsicament, és una federació que reuneix centres i clubs d'esplai de totes les diòcesis catalanes, no, com comentava la Nina, i que el que fa, bàsicament fa és educar en el lleure.
De què parlem quan parlem d'educació en el lleure?
Doncs a través del temps, no, de joc, reflexions, debats, tallers, poder educar-nos, créixer, competències, habilitats...
A priori, Anna, no hi ha qui et pogués dir... Semblen dos termes contradictoris, educació i lleure.
Per mi, totalment oposat. De fet, si et fixes a les escoles ara mateix, no? Estan intentant com agafar formes de treballar del lleure i incorporar-les a les escoles perquè la metodologia aquesta està agradant molt, no? Per tant, per mi és totalment... no té cap sentit una cosa sense l'altra.
El que diferencia les extraescolars, per exemple, de l'educació en el lleure és que els nens han de tenir temps per ser nens?
Probablement el lleure permet més això, no? El poder gaudir. Jo també vaig anar al seu dia a fer extraescolars i tens potser aquesta pressió, no? De, doncs, fas música, tens exàmens, la dansa, la pressió aquesta, no la vius en el lleure. Tens temps de gaudir, descansar, relacionar-te sense aquesta pressió que et poden ficar.
T'ho pregunto diferent, eh? L'educació en el lleure ha de ser complementària a l'escola?
Per mi, totalment. O sigui, qualsevol infant, jove, adolescent, hauria de poder passar pel lleure i igual que... Pretenem que les famílies també eduquin, no? És totalment complementari, famílies, escola, lleure.
Quin paper ha de jugar la família en aquesta educació en el lleure?
Estar involucrats. Jo crec que per mi és el més important i sovint ens trobem als esplais que costa que les famílies s'involucrin, no? Els típics grups de famílies que hi ha als esplais és com, no ens acaben de respondre. Doncs formem una part, creiem en aquest projecte. Perquè al final, si la família no hi creu, l'infant també ho acaba notant, potser.
Per tant, la família entenc que ha de ser proactiva en aquest sentit.
Hauria de ser-ho. Sí, no ens hem de convertir, això moltes vegades ho diem, en un pàrquing. Els espais no són cap pàrquing. Estem educant i contribuint a l'educació dels teus fills i filles. Per tant, involucra'ns i involucra't en això.
Per què creus que passa això, Anna? Que la gent no s'involucra del tot i que la gent deixa el seu fill, no? I pensa una tarda lliure a casa.
Sí, com quan vas de colònies, diu 10 dies de descans.
10 dies de descans,
no?
Exacte.
Clar, suposo que al final és això, anem molt atrafegats durant el dia a dia i és, pues, pensem, bueno, és un lloc on juguen, potser no acaben de comprendre realment el que acabem transmetent en el lleure. Que és estar educant realment, una influència molt gran en els infants.
I com s'acaba de transmetre això bé?
El què? Perdona.
Deies, no acabem de transmetre això a les famílies i per tant no ho fan. Com s'acaba de transmetre això bé?
És fàcil quan una família ve del món de lleure, però et costa molt. Pues, potser sortir quan acaben l'activitat d'esplai, quedar-te a la porta xerrant amb les famílies i intentar involucrar-les que participin o animar-les. Fem un cap de setmana amb famílies, va, participeu aquest cap de setmana. Volem muntar una activitat, una xocolatada, el que sigui. Participeu.
L'educació en el lleure parteix d'un teixit associacionista, ja ho diré bé, molt important en el nostre país? Parteix d'aquí? Aquesta és la base?
Clar, és a dir, de l'activitat que fa molts anys no es feien en tot el tema del cristianisme, les parròquies, no, tot va néixer d'aquí. Tot el tema dels esplais va néixer d'aquí. Ara sí que hi ha un teixit molt gran a Catalunya en aquest sentit.
Creus que cal una major... I ara entrem en temes espinosos, eh? Perquè si amb lo dels pares l'Anna em feia... Ai... que és un clàssic,
sí.
És un clàssic dels espais
escaus,
eh? Sí, sí,
una cosa que preocupa moltíssim.
Ara n'entro en una altra. Cal una major regulació, professionalització, no sé com explicar-ho, però cal que reguli molt més el paper del monitor de lleure?
Jo crec que se li ha de donar més importància. Al final, actualment tenim moltes feines precaritzades, eh? Però potser els convenis de lleure no són els millors que hi pugui haver. I reconèixer aquesta tasca que fem i donar importància, crec que fa falta. Donar-li visibilitat també al lleure.
Deies que cal més importància, eh? I estan ajudant les institucions, això, no?
Bueno, a poc anem treballant. D'aquí no gaire anem al Parlament, també ha parlat tot el tema associacionisme, però crec que encara falta.
No, al Parlament d'aquí poc, eh? Fiqué?
Sí, bueno, hi ha tota la llei del projecte d'associacionisme, ja diré bé també jo. Llavors, les diferents entitats ens han convidat a parlar d'aquesta nova llei que volen treure.
Mm-hmm. Em parlaves de la importància, et preguntava jo sobre la importància que li dona l'educació en el lleure les institucions, les nostres pròpies institucions, i la societat. Us sentiu recolzats?
Bueno, depèn una mica. En general, jo crec que entre els joves probablement sí, perquè qui més qui menys ha pogut viure una mica, ser esplai, ser el cau, alguna extraescolar ha compartit escolta, amb algú, però és veritat que quan parles amb amics de monis que acaben d'entrar a l'esplai et diuen, és que com passes tantes hores fent voluntariat, a més? Si no acaben de comprendre això de que tu facis un voluntariat sense rebre res a canvi econòmicament i li dediques moltes hores.
És un clàssic, això, eh? Això us ho trobeu per part de... començo a inventar, eh? Per part de pares, amics que volen que surtin amb vosaltres i no, sí, i no perquè és dissabte.
Amistats, jo recordo que una vegada tenia algun monitor que deia un amic seu, és que voy a quemar el esplai, és que no viene con nosotros nunca. I és com, bueno, és que estem fent una tasca molt important, potser si la visquessis ho entendries, també.
Si no la viuen, no ho entenen?
Jo crec que és molt complicat.
Per què?
Perquè al final, sí, quan tu vius una experiència és quan la pots comprendre millor, no? A vegades, vull dir, no pots ficar-te en el lloc d'una persona, si vens d'un context d'un socioeconòmic benestant, comprendre potser la realitat més econòmicament baixa, et serà com molt complicat comprendre com està vivint aquella persona, no? Doncs el mateix amb el lleure. Si tu no estàs vivint aquella experiència, difícilment podràs comprendre el que s'està sentint dins.
Com d'important és per un nen participar d'un esplai, d'un cau?
Jo, és fonamental. Per mi qualsevol persona passaria per allà. Sobretot els infants, al final, és un moment de socialització de l'infant i que inconscientment està aprenent moltíssimes coses. L'enriquiment interior que té un infant que participa a l'esplai, és que per mi és brutal.
Ara em deies que és un moment importantíssim, sobretot per la sociabilització de l'infant, eh? Com heu viscut els esplais, els caus de la pandèmia?
Ha sigut complicat, molt complicat. I s'està notant molt, sobretot en joves, tot l'impacte que està tenint a nivell emocional.
Encara?
Encara. I jo crec que seguirà notant més endavant. I no només amb joves ara, sinó amb els monis també més joves.
Com ho gestioneu, això, des dels esplais?
Bueno, estem és una cosa que estem detectant amb el curs d'estiu i residencial, encara ho hem notat més, amb cursos de monis i dires, ho hem notat i és com, vale, això ho hem de treballar. El nostre pla d'acció serà veure com això ho desenvolupem.
Et preguntava per com és d'important pels nanos formar part d'un esplai, com és d'important pels monitors formar part d'un esplai?
Bé, per jo crec que molts dels monitors venen de ser infants abans, no? I això ho viuen amb molta felicitat, molta passió i ganes de portar allò que tot han donat. Llavors, jo crec que, o sigui, molts monis acaben dedicant-se a l'educació, no? I portant també, bueno, jo soc profe d'institut a part de ser monitora. Jo crec que això ho vius interiorment i li portes aquesta vocació després a les escoles. Per tant, els infants van creixent no només a l'esplai, sinó fora també, i vin això.
Això passa molt, eh? Que molts dels que us dediqueu a fer aquest voluntariat, de fer monitors, de monitores, als centres, als esplais, als caus de Catalunya, veniu d'un món de l'educació. Sí. Clar, una pregunta que jo em faig sempre, sense entendre-ho tot plegat, perquè sóc d'aquests de... No ho d'explicar tot bé, perquè si no ho entendré. És... Us passeu tota la setmana amb criatures, no? Quantes vegades t'ho han dit, això? Us passeu tota la setmana amb criatures i arriba el dissabte...
I tot i així.
I tot i així esteu amb criatures.
Sí. Bueno, de fet, jo he viscut l'etapa institut fa 3 anys que estic a l'institut, per tant, ja vaig tancar l'etapa esplai amb infants, almenys, i a l'institut, però és que no t'hi canses. O sigui, al final hi creus tant i és tan passional el que fas a l'esplai que és que no t'importa dedicar-li més temps.
Parlàvem a l'inici de què és el MESEC. El MESEC és el moviment de centres d'esplais cristians de Catalunya, no? Com es practica el cristianisme des d'aquí?
Clar, la realitat dels esplais és molt diferent en quant al cristianisme, no? El cristianisme està, per mi, a l'ideari de qualsevol centre d'esplai que estigui al MESEC. Al final, l'humanisme cristià, aquests valors que transmetia, no? El cristianisme, està... És íntegra, és... No em sortirà la paraula, però que està a l'ADN dels esplais. Vull, al final, eduquem en valors. Amb més profunditat, amb la fe, amb menys, com sigui, però això ho tenim nosaltres. I és el que volem transmetre als infants.
Ha canviat la forma de fer dels esplais d'un temps ençà? És a dir, ha canviat la forma del món en tant que ha arribat la digitalització, han arribat noves tecnologies, i suposo que us hi heu trobat, que us trobeu amb molts nanos
amb mòbils, amb tabletes, amb eines digitals. Això ho aprofiteu per fer activitats, això ha de quedar apartat perquè si no, no s'acaba de sociabilitzar, que sí. Al final és el que voleu fer.
El tema de les tecnologies és com un tòpic que sempre traiem quan hem de decidir el tema centre d'interès de trobades, per exemple, el típic de noves tecnologies i esplai. Bueno, hem d'intentar, jo crec, separar una mica i aconseguir que si els infants se'n van 10 dies a colònies puguin no estar amb el mòbil. També perquè trencar aquesta dinàmica d'addicció a les xarxes socials, al mòbil i a tot, perquè al final ja estem veient que les xarxes socials no tot és un benefici pels infants, o sobretot els joves, uh-huh. No? Ajudar-los a comprendre això, crec que és un bon moment en què els infants arriben a l'esplai, 3 hores no tenen mòbil, que ho aconsegueixin estar sense el mòbil tota aquesta estona. I això deu aportar moltíssim, o ja aporta moltíssim.
Clar, ara parlava de la digitalització com una mini problemàtica, no? Però és evident que els nens, conforme es van fent grans, els seus problemes no només van augmentant en quants problemes tenen, sinó també la importància, no?, d'aquests problemes.
Sí.
Com ho abordeu, això? Perquè clar, els monitors són molt joves, també.
Sí, i és un problema que ens trobem perquè hi ha molt relleu i cada vegada és més ràpid. I amb 21 anys, 22, els monitors se te'n van. No hi tens joves de 17 anys. I les problemàtiques o acaben de sortir o encara estan vivint i encara no les han superat, potser, no? I és complicat, però per això, a vegades, potser el joc és més amb infants i els joves és fer dinàmiques, reflexions, tallers per parlar de tot això, perquè fa falta. I aquest espai més informal en els joves és molt important.
Quina vinculació hi ha entre el MESEC i els esplais? És a dir, com us comuniqueu?
Això que comentava la Nina d'equips i persones, no? Nosaltres tenim els espais que són les entitats, és la base del moviment, i el moviment són els espais en si, no? I és cada... Els espais estan organitzats en territoris i zones, amb els seus responsables, hi ha un consell directiu i un equip tècnic, i entre tothom anem fent possible que això funcioni.
Anna Grau, responsable del moviment, presidenta, de fet, del moviment del MESEC, moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies.
poesia de la...